La nostra convidada d'avui és menuda, tímida i un pèl reservada. Però aquesta discreció la sap transformar i molt bé en fúria damunt de l'escenari i davant de les càmeres. És una gran actriu. Interpreta com ningú dones turmentades enmig de la misèria humana, però totes les altres dones del món també. L'Acadèmia l'ha premiada amb 3 Goya i ara la podem veure precisament al Teatre Goya de Barcelona fins al 26 de novembre fent Incendios, dirigida per Mario Gas i al costat de Núria Espert. I té un somriu. Avui al divan ens fa molt de goig conversar amb Laia Maroll. Com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí.
Gràcies. A punt, perquè encara et queden dies, eh?
Sí.
I això és un... Jo t'he vist entrar i he pensat, mira que primeta que està.
Oh, ja m'agradaria.
No, això és del desgast. Del desgast de l'escena. Sometimes I care. Sometimes I don't. I may be wrong. A veure com la cantes?
No, jo canto fatal.
I may be jumping
up and down.
Or I may be backstage like a weeping clown. Demà que hi ha Makovsky Mademoiselle, per què ens has triat aquesta cançó?
Bueno, bàsicament la Maika, des de que la vaig descobrir i no sé, l'he seguit i m'agrada molt i els concerts que fa són meravellosos. Me la va fer conèixer ja fa molts anys una amiga de la professió, una superamiga meva que es diu Mia Esteve. Uh-huh. i que res, com la música de la Maika, espera que m'acompanyi sempre. La meva amiga em va escriure una carta molt bonica. Uh-huh. Quan em va regalar el primer disc de la Maika. I no sé, la porto al cor.
Què et deia la carta? Una coseta.
La carta, bàsicament, em fa vergonya, però em feia molta emoció, perquè em deia que, bueno, que havia anat a un concert d'aquesta dona i que li havia recordat a mi com això... de la força de l'escenari.
Sí.
I deia coses molt boniques. No us les diré totes.
No ens les dirà totes, eh? La Laia Maroll. A veure, si aneu a veure Incendios i us ho recomanem i molt, doncs veureu una història que és una mica terrible, aquesta història, no? O esperançadora alhora.
És molt terrible i esperançadora alhora, sí. Perquè parla de l'ésser humà en la seva pitjor faceta, en el moment, com pot ser en una guerra, on traiem on podem veure l'horror de l'ésser humà, on podem treure tota la ira que tenim dintre o que podem tenir, però la obra està fent un crit a l'esperança també de l'ésser humà en a la paraula, al pensament, al coneixement i a l'amor.
Una dona anomenada Nawal Marwan, amb un passat marcat pels estralls de la guerra. Quan t'ho diguis prou, eh? Perquè que no es pot explicar tot, eh? Passa els últims 5 anys de la seva vida reclosa en un silenci profund i deixa en testament als seus fills bessons, la Jan i el Simon, l'encàrrec de buscar el seu pare, que creien que havia mort, i un germà que fins aleshores no sabien que tenien. És un relat cru, però alhora té molta poesia sobre la guerra del Líban, que encara que sigui el Líban es pot fer extensible a totes les guerres. Però com deia ara la Laia Maroll, és també una reflexió sobre com els traumes bèl·lics es van transmetent d'una generació a una altra si les víctimes no els poden elaborar, no? Com els traumes de vegades fins i tot no dits, però sentits, en silenci, es passen de pares a fills.
Sí, i sobretot parla d'això, de la possibilitat de conèixer aquest passat, de conèixer d'on venim, de saber tot això, i la possibilitat de trencar el fil de la ira, de trencar amb això, amb la violència per la violència, no? Però coneixent d'on vens, coneixent el passat, no tancant els ulls, no, però mirant enrere, però amb la possibilitat de perdó. És molt bonica l'obra.
Em recorda ara que dius això, Laia Marull, una vegada que parlava amb un fill d'un home que l'havia matat ETA. I em deia, és que finalment no volia que la meva vida quedés marcada per aquest fet, o sigui, per aquests fets tan tràgics, no? Com si quedés enquistat i no hi hagués res més, pràcticament, això fos l'eix. I sobretot no volia que la vida del meu fill...
Exacte.
I quedés, no? Em posa la pell de gallina.
A mi també m'estàs posant la pell de gallina. L'obra parlava de tot això. De fet, quan vam anar al País Basc, ressonava molt fort aquesta Clar. Obra. Hauria de ressonar a tot l'estat, perquè venim d'una guerra civil i li hem donat l'esquena en molts sentits i jo crec que bueno, i que és molt interessant reflexionar sobre tot això i també pels moments convulsos que estem vivint aquí ara mateix, també és interessant
de veure on ens podem acostar,
on podem arribar i si realment
som capaços de fer-ho
i
volem arribar-hi, si hi ha odis.
Exacte.
Si no? Els odis han d'impregnar la nostra vida, si podem somriure com tu, si trobem la llum i l'esperança. Avui al divan, Laia Marull, però al Teatre Goya fins al 26 de novembre, Incendios. Laia Marull, veig les imatges als teus ulls d'aquest moment.
Pues que bé. Potser per això em dedico a actriu.
Què va passar amb aquesta cançó? On et trasllada aquesta cançó?
Aquesta cançó és Orfeo Negro, Mañá, Tau Bonita, Mañá.
Sí?
Mañá de Carnaval i clar, és la cançó que, o sigui, necessitem Orfeo que toqui la guitarra perquè surti el sol, no?
Sí.
Però va ser, a la meva vida va ser molt graciós perquè quan vaig conèixer l'Andrew, el meu marit, ens sonava tot arreu. O sigui, les primeres setmanes i mesos...
Us acompanyava.
Ens acompanyava, entràvem a un bar i sonava... Estàvem fent una pel·lícula junts, de fet ens vam conèixer fent la pel·lícula, que es deia Café Olé, i de cop el director li demanava a un actor secundari que toqués la guitarra i era aquesta cançó, anàvem a no sé on i sonava, o sigui, per tot arreu. I era increïble, llavors estàvem com tocats per aquesta cançó.
El vas conèixer i vau fer la pel·lícula. On la fèieu, aquesta pel·lícula?
A Montreal.
Ja. I ell no parlava ni català ni castellà.
No, ni jo anglès, quasi. I parlava francès, bàsicament, sí. Que no era ni la meva llengua ni la seva.
Sí.
I...
Potser va ser una bona idea, això,
clar,
de poder parlar.
Clar, perquè això de GTM i tal, mola, no? La veritat és que no ens atrevíem gaire, clar, ens vam tenir el fletxazo i de fet...
Tot el primer que vas aprendre a dir en francès va ser GTM?
No.
No,
bueno, segurament, perquè entre les cançons i tot això... però...
Us vau veure? Va haver aquesta mena de... Sí. Fúria amorosa?
Sí. Sí.
La dama de les fúries.
Però bueno, clar, no sé, eren moments que, clar, cadascú teníem la seva vida i ens vam trobar allà a l'altra punta de món i jo què sé, i dèiem presque,
tem. Presque,
Quasi, t'estimo.
Això és com un t'estimo de rebaixes.
És de rebaixes total. Però jo fins que no estic segura, no...
I no li deies presque?
Sí, sí.
Però l'Ai... Ell aguantava.
Però era una conya.
Ah, bueno.
Vull dir que era com... No ens atrevíem, perquè no, les circumstàncies no ho portaven a que naixés l'amor així de cop i volta a l'altra punta de món. A més, era tot molt típic, o sigui, era una pel·li, una comèdia romàntica. Ell era l'actor, era el típic de Chico conoce a Chica, jo feia una xilena allà al mig i de cop resulta que va i ens enamorem. Llavors era massa típic, tòpic, i deies, bueno, no sé, ja veurem.
Ja veurem quan s'acabi la pel·lícula i tot això, no?
Exacte.
Quants anys fa?
Doncs 17.
Ara ja no li dius res.
No, ara m'aixaco.
I ell parla
ja... Vull dir, el m'aixaco ha dit, sí, t'estimo directament. Sí, perdó.
No. I ara ja parla català.
I clar, i tant.
I castellà, els... però sí, tot d'una està rodant a Madrid i... o aquí.
Sí, ara aquest any hem coincidit els dos amb dues grans obres. Ell fent una comèdia que es diu Los vecinos de arriba, del sí, Cesc Gai. Jo fent Incendios. I res, pues ens troba... també era molt graciós perquè ell feia una comèdia d'una hora i vint, jo estic fent aquesta obra de tragèdia de tres hores i no sé què, era com dos mons a part, però era molt divertit. Ens trobàvem en plan, quan marxes demà? Ah, jo vinc dijous, i anàvem fent la gira així, en plan, i on vas? A Saragossa? Ah, pues jo vaig
Esclar, de la manera
a Sevilla, i estàvem tot l'any així.
Clar, has dit el meu marit i aquesta conversa sembla com una conversa de nòvios.
És que seguim sent nòvios, no ens vam voler casar mai. Ens vam casar perquè en aquesta desgràcia de món on vivim els papers ens manen, i llavors si no et cases jo li feia la vida impossible perquè no podia tenir papers per treballar aquí. Uh-huh, ell havia creuat un oceà per venir a viure amb mi i...
Que és bonic això que dius,
sí,
eh? És bonic que havia creuat un oceà per venir a viure amb mi.
I res, llavors, clar, pues, l'única opció que teníem era casar-nos. Els dos érem en contra del matrimoni.
Per què?
Però ens vam trobar... Per què no creiem en els papers i ja no ens feia falta en cap sentit casar-nos? Ara t'haig de dir, sí, que ens va sorprendre molt.
Per què?
Perquè aquell dia, que érem quatre gats perquè no havíem volgut celebrar
gaire res,
sí, va ser d'un adrenalínic impressionant i una molt divertit i molt bonic.
I ho recordes bé, eh?
Home, i tant. Laia, al final tots som uns, sí, uns bledos i uns romàntics.
Al final som humans.
No, en el fons veus, sí, te'n dones compte que estàs celebrant l'amor que tens a una persona amb gent que estimes, i llavors és bonic.
És, multipliques amor,
sí,
clar.
Sí, és molt bonic.
Sílvia Coppolo, el divan de Catalunya Ràdio. Avui amb l'actriu Laia Marull.
Ja us avanço, oients del divan de Catalunya Ràdio, que la Marull ens ha triat unes músiques. I aquest Summertime, a qui et recorda?
Us l'hauria d'haver posat perquè sempre, quasi, durant anys em va fer plorar i ara no, però quasi.
Quan plora, que només has de plorar a l'escenari, què és això?
Em recorda el meu pare, en Chico. Res, sempre m'ha recordat a ell, és una música molt bonica i ell l'escoltava i me'n recordo d'ell. Jo tinc la mala sort que es va morir el meu pare quan tenia 20 anys o 19, ja no me'n recordo, i rei no em va veure mai dalt d'un escenari actuant i em fa ràbia. Però al mateix temps,
sí,
quan de fet, abans de que morís, jo ja anava a classes d'interpretació i no sé què, i sempre estàvem compartint, li explicava tota la classe com una pesada, i sempre he compartit d'alguna manera una mica la professió, l'haver començat i tot, amb que amb que ell sap que estic aquí i que ell volia, no? Hi havia hi ha una part que m'acompanya sempre.
Com que està en contacte.
Sí.
I ho vius. Sents aquest contacte com una presència, una...
Bueno, és, m'acompanya...
T'acompanya?
Sí.
I parles?
No.
No, t'acompanya i ja està. Com al costat, et dona suport.
Em dona suport.
Et dona suport. Perquè els pares eren de l'Empordà.
Sí, els dos.
D'on de l'Empordà?
La meva mare del Baix Empordà, del costat de Pere Tallada,
sí?
Que té allà una granja escola,
uh-huh.
I el meu pare de l'Alt Empordà, de Camallera.
I una granja escola. Jo quan ho llegia pensava, com cosa més original.
Una granja escola?
Sí.
Sí.
És molt sorprenent.
És molt original. A més, la meva mare va ser pionera en tot això. Va ser la primera que va muntar una granja escola per l'Ajuntament aquí de Barcelona, quan jo era molt petita.
I què ensenyava? Què ensenyar? Encara
doncs els nens, la vida... Sí, ara s'està just jubilant, però
sí?
Fins fa dos dies ho estava fent i a veure què I fa amb la seva vida, però de moment... I res, doncs, ensenyar la vida de pagès als nens, no? La vida uh-huh. de pagès, que... d'on venen els aliments.
Si les patates ve... surten d'un arbre o no.
Exacte.
Del patater.
I la vida de pagès també com a de que se sàpiga, no? Quina és la vida de l'agricultor, de la persona que treballa al camp, que treballa amb els animals i tot això.
I quins valors t'han ensenyat la mare i el pare?
Bueno... jo crec que a tenir il·lusió amb el que fas sí, i el que fas fer-ho bé, no? Fer el màxim de bé que pots, no? Les coses.
Fer allò l'esforç perquè les coses estiguin ben fetes.
Sí, bueno, som molt de qui té pillo, qui té mato, també, no som gens així... no sé, molt estricta, però d'alguna manera sí que... Jo crec que és més la il·lusió, la curiositat, la il·lusió, el voler... Sí, fer les coses bé.
I van venir a viure a Barcelona, els teus pares?
Sí, de joves, per venir a estudiar aquí.
Per venir a estudiar aquí.
Bueno, el meu pare era de família de sastres,
uh-huh.
I en principi va venir aquí a fer d'aprenent en una sastreria molt important, no recordo el nom, i m'explicava que venia amb les tisores i quan va saber l'ofici bé de sastre, li va enviar una carta al seu pare que no s'hi volia dedicar. Li devia trencar el cor, pobre home.
Clar, però d'alguna manera havia fet l'esforç d'aprendre, em diu, i ara que ja en sé...
Faré el que em sembli.
Ja sé, que no, ara que ja en sé, ja sé que no m'agrada.
Però el meu pare... El pobre després també, per suposo, responsabilitat de tenir-nos a nosaltres i cosa, no es va dedicar mai al que ell hauria volgut. I també m'ho va ensenyar, això. Em va dir, si pots, dedica't al que t'agradi. No?
Ell que es va dedicar, finalment?
Bueno, va fer d'aquí, d'allà... I
moltes feia... coses.
Sí, sí. Però ell sempre deia que li hauria agradat potser fer d'arquitecte o fer alguna altra cosa.
I et deia, fes el que t'agradi de debò.
Sí.
I el teu germà?
El meu germà?
Sí.
El meu germà és 3 anys i pico més gran que jo i és dibuixant i fa el que pot com tots.
Ah,
i l'estimo molt.
L'estimo. I no fresca.
I no fresca.
Laia Marull, al divan de Catalunya Ràdio. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. Aquesta cançó la recordes, eh?
Sí.
Què era aquest disc?
Un de Doors que em vaig comprar, el primer disc que em vaig comprar així jo.
Tu?
Sí. El que passa és que jo a casa meva tenia un problema. El meu germà era més gran i ell tenia els discos i per sort tenia molt bon gust, en plan rock i tal i qual, i a mi m'encantava, però posava ell els discos.
Ho dius una mica empipada,
home,
no?
Home, clar, quan ets el petit sempre estàs allà, bueno...
Bueno, jo què?
I jo què?
Sí.
També t'aprofites de moltes coses, no?
Sí, perquè, clar, i del que pren el gran o la gran.
Clar, i llavors ja tens el camí fet, no?
Sí, només has de tirar...
I passes més desapercebut. Però la veritat és que sí, que em feia ràbia.
Mira, mira. Aquesta cançó, què és?
A mi la PJ Harvey m'encanta. O sigui,
per què?
M'encanta, perquè sí, perquè m'agrada la seva força, la seva història, el rock aquest que té dintre, m'agrada com canta, la veu que té. I aquesta cançó, em sembla una cançó d'amor molt bonica. Shame, shame, shame. Shame is the shadow of love. Hi havia una època que feia com vídeos amb fotos.
Sí?
I llavors les posava com una espècie de stop motion, no? Posava fotos juntes que feien un stop motion. I amb aquesta cançó em vaig fer una molt que em fa gràcia. Just feel shame, shame,
shame. Shame, shame, shame. Ara, a la Laia Marull, jo no sé, ara en parlem un momentet, la vam... bueno, vas entrar dintre i ja no t'has mogut mai més arran de que fessis aquell paper, aquella pel·lícula brutal que no sé si odies o estimes.
Home, estimo.
Estimes? Encara he pensat en tornar a dir una altra presca i ja no sé què farem.
No.
Desde Goya. La verdad es que tengo la sensación no que me premiáis como actriz, sino que estáis premiando a mi personaje, a Pilar. Y quiero dedicárselo a todas las Pilares que hay, a las que me contaron su historia, a las que no conozco. Sabemos que la realidad es más dura que la ficción. Y Ciar y Alicia lo saben, lo han dicho antes, las supervivientes. A esas supervivientes se lo dedico. Y Andrew, tú sí que eres un sol.
I tal, com te'n recordes? Aquest moment, mira, que tens la respiració...
Hòstia, els nervis,
curta.
Ostres, sí, com els nervis que vaig passar.
Aquest és el moment en què la Laia Marull recull el Goya per la millor actriu en la pel·lícula Te doy mis ojos i que el dediques a totes les dones, dius, supervivents d'un maltractador, encara que fas molt bé, perquè dius, no sé... En realitat, aquí premieu si a la protagonista, la Pilar, al personatge o a tu mateixa.
Jo tenia aquesta sensació i em semblava bé. O sigui, quan fas una pel·lícula així on parles d'un tema tan bèstia, tan poc parlat en aquell moment i així, i que arriba tant i que veus que per sort funciona tant la pel·lícula, dius... que bé, no? I te n'alegres i jo crec, jo per mi aquell premi anava dirigit a aquestes dones a...
maltractades.
Sí.
Hi ha escenes, aquella que finalment fins i tot acabes fent un pipí despullada de por, hi ha escenes realment molt, molt dures. Entrar en el rol d'una dona maltractada d'aquesta manera, avergonyida, que perd la identitat, et deuria remoure... tot.
Sí, sobretot quan entres, quan comences a treballar amb un personatge així o comences a investigar, a voler saber, home, se't remouen moltes coses perquè descobreixes veritats que no coneixes o que són llunyanes o que inclús estan molt tapades per la societat i que existeixen i que estan allà i que són horribles, no? A nivell personal, jo m'agrada acció i corte, o sigui, jo sóc de que es pixaven amb mi, la Iciar es pixava.
La Bollaín, sí.
La Iciar Bollaín, perquè igual la directora de Te doy mis ojos, perquè igual, i la gent de l'equip, perquè igual estaven fent la escena més tremenda i corten i em pixava de riure, perquè...
Però com ho pots fer, això? És a dir, com pots entrar i sortir del personatge?
Bueno, forma part de la nostra
professió
i d'alguna manera també és la manera més sana de... Quan puc, ho faig. Vull
com
dir,
de sobreviure?
No sempre puc, però... Sí, perquè no deixa de ser un joc la nostra feina. És com quan jugaves a... Que anem i fem que no sé què, i ho fas i després...
Ja està.
És veritat que a vegades t'endús a casa i amb aquesta alguna cosa o tal. T'endús una mica de l'experiència, perquè d'alguna manera sí que ho vius, encara que és ficció, no? Ho passes per allà, no? Però jo, per exemple, en aquesta pel·li, que bàsicament feia això de riure i bum, i acció i corten, sí que va haver algun dia que rodàvem escenes més bèsties, que m'anava a casa, sí,
i ploraves.
Vapuleada, o sigui, deia, ostres, i pensava, i això és ficció, o sigui...
Si això fos veritat...
Exacte, no? També es creaven situacions en el rodatge molt, molt interessants en aquest sentit, perquè això igual començava amb les escenes d'aquestes dures i si en fèiem unes quantes seguides, potser era... Pues jo rient i tal, i veia que el Luis Tosar, el company, es quedava com més tocat, perquè clar, ell havia de fer l'agressor, que a vegades...
Ell era el maltractador,
sí. Clar, sents coses més lletges, no?
Clar, i et deus descobrir coses
clar,
lletges.
No? I dius, hòstia, les tinc a dintre, què és això, per què, no? I llavors, clar, jo l'havia d'animar amb ell, no? I era en plan, bueno, no sé què, no passa res, tranquil. Bueno, ens acariciàvem, ens abraçàvem, el que fos.
I... O sigui, us abraçava,
però clar, al cap del dia,
sí.
Potser al final era al revés, perquè clar, jo ja estava feta una merda, perquè clar, havia patit més o no sé què. Hi havia moments que eren molt bonics, de l'equip tots plorant, o l'equip donant, de cop acabàvem una escena i venia un la de so amb l'Eva Baliño, amb un carmel. Perquè
un carmel, perquè era el que tenia a les mans.
Sí, hi havia moments molt bonics per això, perquè compartíem coses com dures i de cop la gent de tot el rodatge en una habitació fent una escena, igual estava tothom tremolant, no?
I aquell moment podies tenir, no suposo que no, la idea de aquesta pel·lícula tindrà una difusió tan gran que s'exagerarà socialment, s'exagerarà, no? I pot fer canviar coses.
No, jo mai ho penso. Quan faig alguna cosa m'hi poso i ja està. I a més no saps mai. No m'agrada pensar-ho així. Sí que teníem la responsabilitat de fer-ho
però...
bé, i de fer-ho amb cara i ulls, i de fer-ho perquè estàs tractant un tema molt important i no vols que les dones que puguin veure això, no vols que s'ofenguin, sinó tot el contrari, no?
Uh-huh.
I en aquest sentit, sí, de responsabilitat i tal, tota, de que si anirà bé la pel·lícula o no, a mi no m'agrada pensar-ho. Sí.
Perquè segurament seria una mica llosa, si et poses
sí,
tantes càrregues...
Sí, a més mai saps, eh? Ens dediquem a una cosa que de cop és molt bona i ningú la veu, i al revés, i no se sap mai.
I és com...
Després és sí. Al revés, pensa que quan vam anar a Sant Sebastián,
sí?
Ens... estaven acollonits els del...
És autèntica aquesta dona, o amb l'ull.
els distribuïdors de la
sí.
pel·lícula estaven molt temerosos de que no podíem dir que era de maltractament.
No podíem dir del que era.
Cuidado, no?, a les entrevistes, abans, tal, a la roda de
perquè
premsa.
Perquè no s'hi posin de contra, s'espantin.
Clar, perquè s'espantarà la gent. Pensa que no se n'havia... S'havia fet una pel·lícula sobre el tema només, aquí a Espanya, crec... de Solomia o no sé què, i no sabíem...
I,
sí, no sabíem que no anirà la gent al cine perquè és un tema molt dur, i saps? I no sé què, llavors no sabien. Jo deia, però com podem presentar-la sense dir que...
Com podem presentar?
Com podem dir?
Sense
no
dir
podem
que
dir
va.
Que és una història d'amor, ho sento, però... Bueno, amor mal entès, però en tot cas... Però jo no em puc quedar dient que... Llavors, clar, era un lío. Després, de seguida, clar, al veure la resposta el mateix dia que vam presentar la pel·li, que després passes a una sala immensa on hi ha una roda de premsa i tal, ja veure la resposta, ja està.
Ja està.
Ja està. Ja vam parlar del que vam voler i com vam voler, però... però d'alguna manera era una por. Jo me'n recordo, abans d'anar a Sant Sebastià, cuidado, tal, i pensava, però què volen que digui?
I se t'han acostat moltes dones dient gràcies.
Sí, 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 al llarg dels anys, sí, moltes, moltíssimes.
A tu i a la Pilar.
Clar.
Laia Marull, avui al divan. Això és una altra història. Home, aquesta cinta la recordes, no? Aquesta sintonia? Sí. A la tele, d'estació...
Però aquesta jo no l'he posat. Ah, és d'estació d'enllaç!
Estació d'enllaç! Tu no l'has posada! No. Te l'ha posada la Cesc Armengol, l'organista!
I aquí hi havia unes imatges amb els crèdits, no?
Sí.
De tots nosaltres.
I ara es mou sinuosament.
Recordo. És que la música és com així de...
Sí.
Quasi 8 setmanes i media o
alguna cosa. Sí, insinua i no saps ben bé què pot passar després, no?
Sí.
De la televisió i d'aquelles sèries.
Com aquella sèrie que era que hi havia unes trames impossibles, molt divertides i molt potents. I
no van veure mai cap tren?
No, massa car.
Però ho recordes amb carinyo, no?
Clar, molt. Vaig estar 3 anys fent aquesta sèrie, vaig conèixer companys meravellosos i per mi va ser una escola.
Una escola. Mira, hem passat de l'estació d'enllaç, que això era el gran debut, el 94,
Més
que fa d'anys,
Sí.
Fa 13 anys, 4 anys.
Jo havia fet, havia fet un parell o tres d'obres de teatre, perquè vaig començar amb el Lluís Pasqual fent Roberto Succo, I vaig començar a fer això així...
Amb guions de Jaume Cabré?
El 94 o així, em sembla.
Sí, el 94,
Jaume Cabré. Hi havia una època
espanyol,
que hi havia el Piti Espanyol.
Sí.
I havia... sí, sí, i després va entrar, no sé si l'Andreu Martí...
Mira, ara farem
que,
uns...
Que sí, sí, que tenia unes trames molt, molt xules.
Ara farem un salt en el temps.
Ciudad paterna en la tierra tebana. Dioses de mis antepasados. Me llevan. No esperan más. Mirad, nobleza de Tebas, a la última y sola hija de vuestros reyes.
És que et sentim i tu dius, aquesta dona és capaç de col·locar-se en un paper i en un altre. Qui te'n recordes on eres?
Antígona.
Ah, bravo, bravo. aquest text és... Però ens situem en el temps molt més cap aquí,
Sí,
això
sí.
Mèrida, Teatro de Mèrida,
sí.
2009, És un fragment d'un diàleg entre Dip i la seva filla Antígona.
No, aquí em parla amb Creonte.
Amb Creonte.
Perquè Creonte, que ara és el rei, li exigeix que enterrin el seu germà, que l'han deixat tirat a les cunetes, precisament.
Per primer cop tinc poder sobre el destí d'un home.
No tenies ja aquest poder?
No, no l'he tingut mai.
I el teu marit?
Sí. Però el meu marit no compta.
Qui ho reconeixes? Laia
Marull. Hedda Gabler.
Molt bé. I estem ja fa poc 4 anys, o sigui 4 dies,
sí.
El 2013, d'Ibsen, amb en David Selves, que va haver un moment que va haver de fer el paper del Francesc Orelles.
Sí, sí, sí.
Que se li va trencar el turmell.
A pocs dies d'estrenar el pobre Francesc, tornant a casa es va fer mal, i estàvem a 5 o 6 dies d'estrenar i llavors va ser doncs que s'hi posi el David, que ja sap el paper.
A pocs dies era aquí al divan,
I llavors llavors era molt divertit perquè dirigia i llavors venia i feia el paper i després tornava a dirigir i era com, vaja, ens tornem bojos aquí.
És curiós, Laia, perquè et vaig sentint tota l'estona i em penso amb la idea aquesta de... tant dels francesos com dels anglesos, d'interpretar, que en diuen jouer o play,
sí.
No? Que en el fons juguen,
sí.
I quan tu ho expliques, és com si juguessis.
Sí, és que...
Interpretar.
És que, clar, home, hi ha coses que no et surten soles i té dificultat, i sortir al teatre cada dia a fer la mateixa funció és de tenir una tècnica i una cosa, però d'alguna manera sí que és jugar, és ficar-se en el paper d'un altre, és ficar-se en un altre món, en una altra història, i jugues amb les teves emocions, amb el teu cos, lògicament, no amb el d'un altre, però jugues.
I ets feliç?
Sí.
Sí. És que se't veu allò com la plenitud, no?
M'agrada molt el que faig, la veritat. Disfruto de la meva feina i estic bé, sí.
I de la vida?
Estic bé, sí.
Et sents equilibrada?
En general, bueno, com tots.
Sí, com tots no.
Com tots no. Jo sóc molt afortunada, sí.
Però, a veure...
El meu pare de petita sempre sí. Feia aquesta pregunta. Ets feliç? I jo sempre li deia que sí. I ara no sé dir que no. Si em dius, soc feliç, sí.
Però és que se
t'hi veu. I espero seguir-ho dient sempre.
Però és que se t'hi veu, no? Se't veu com... Vaig al teatre, ho poso tot, miro de no endormo a casa, però aprenc, amb la parella estem bé, em brillen els ulls, és el que vull fer, faig el que vull fer.
Sí, després, bueno, ens anem fent grans i dius, ostres, això de la vida...
Jo no he dit els anys que
no,
tens,
però
eh?
Jo puc dir cap problema, però vull dir que un diu, ostres... Vas fent gran i no saps, la vida és això o no, no? Saps?
I què és la vida?
Què és? Ah, doncs no ho sé. Ja està aquí, no?
Està aquí. La vida...
la vida... Sí.
Que parles de les amigues, tinc una amiga metgessa que diu la vida és viure.
Exacte.
I jo dic, caram, és tu que...
Quan deixes de viure... Adéu-siau, caput.
Sílvia Coppolo, al divan de Catalunya Ràdio. Avui amb l'actriu Laia Marull.
Nos vamos.
Home, no.
Mi mujer no va a ninguna parte.
¿No nos vamos?
Tengo que llevarla a Cuatretondet.
Me la llevo a París.
No le gusta viajar.
Sí, está muerta.
Mira com riu. Aquí estem veient Cuatretondeta, amb en Pol Rodríguez que dirigia. És un diàleg entre tu i el Pepe Sacristán.
Sí.
Què passa amb el cadàver de la mare de teva, diríem, eh?
La mare meva, pobra, ha de simular ser una altra perquè el Sacristán...
És un pèl loco, eh?
Sí, és molt loco i molt divertida. I però amb un toc molt, molt bonic, molt personal i íntim al final, no?
És a dir, a partir de l'humor, no?, de traslladar el cadàver
amunt. El cadàver amunt i avall, i uns que l'amaguen, els altres que es fan passar per morts, l'altre que no sé què, i ja està parlant, bueno, de la vida, també, no? De la vida i la mort.
La vida i la mort, que com que es toquen i es fonen, eh?
Sí.
I rius,
sí.
I a la vegada gairebé ploraries, no?
Sí, sí, sí.
Al divan.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day.
Abans hem sentit un fragment d'aquesta obra o de l'obra relacionada amb aquesta música. Ara t'has posat seriosa, eh?
Sí, home, és que aquesta cosa, aquesta dona, té un poder de fer-te sentir el que, no?,
el que
por, transmets.
Fins, sí. Sí, fins i tot el que fa por, no?
Sí, és una passada, la Nina Simone. I, aquesta obra... aquesta música la posava... La Mar Urfi, la que va fer la banda sonora de Hedda Gabler, la posaven al moment del suïcidi de Hedda Gabler, al final de la pel·lícula. I era molt... de la pel·lícula, de l'obra.
De teatre.
I era, no sé, és molt significativa, jo crec que és bonica. Era molt, molt significatiu acabar en aquest...
Com pots entendre o assumir el suïcidi quan l'has d'interpretar?
Ho he fet dues o tres vegades, o més. Sí, ho he fet unes quantes. Costa, perquè, clar, jo el meu tarannà no... Però no sóc de pensar en suïcidar-me. Però, d'alguna manera, l'he entès sempre. Penso que és una opció de vida totalment legítima i que... És una pena que ho tinguem com un tabú a la societat i que no ho acceptem. Ens fa por, això sí que ho entenc. No entenem com un es vol morir, però no ho hem d'entendre nosaltres, ho ha d'entendre la persona que ho viu, no? I que vol deixar aquesta vida i ja en té prou.
Però no li voldries dir alguna cosa perquè li pogués donar la volta si de cas la decisió ve donada per un sentiment de incapacitat, de dolor.
O de soledat, o de dolor, o de pèrdua, sí, o de que la vida és massa dura. Hi ha gent que té la pell més fina i molts tenim com una capa més gruixuda. I un cop que havia d'interpretar pretextos de la Sílvia Munt, una dona que es suïcidava, no, pensava que tenia la pell massa fina i que tot li entrava com ferro roent, no? Que qualsevol cosa que nosaltres podem viure i d'alguna manera assimilar o no, aquesta dona, noia, no podia, no? I que era massa dura la vida per ella.
La Laia Marull, quan diu això, que té les mànigues del jersei arremangades i es toca la pell, i diu, alguns tenim la pell més gruixuda. I sí, jo penso, no pot ser que la Laia...
No, jo crec que la tinc bastant fina, però precisament l'aprofito, diguéssim, que la meva professió em permet jugar amb això, perquè haig de sentir coses que jo igual no sentiria, haig de, d'alguna manera, aquesta capa que igual no és tan gruixuda em serveix per...
Protegir-te?
No.
Precisament, per expressar.
Per posar-me la pell dels altres necessites una empatia, i l'empatia igual amb la pell molt gruixuda no la sents tant, no? I jo crec que potser no la tinc tan gruixuda, però d'alguna manera no estic patint constantment, vull dir,
com aquells del ferro roent.
Com els, no?, del ferro roent que et deia, no? Llavors, sí que, clar, que si hi ha algú que pensa en suïcidar-se, ojalà tingui algú al costat que el pugui ajudar o que pugui parlar-ne i pugui sortir-se'n, i després ho vegi des d'anys més tard i digui, ostres, com pot ser que... Sí que és una possibilitat. Com pot ser que pensés en això? Ara, jo crec que com a societat hem de acceptar-ho i entendre-ho. Això i l'eutanàsia, per exemple. Són coses que tenim decidides que és prohibit, tabú, i que no se'n parla. I collons, hi ha gent que viu en situacions impossibles que té dret a morir amb dignitat.
Laia Marull, al divan.
Esta notte senza te dovrò restare. Però aquesta no és la versió que jo escoltava.
Com? Quina escoltaves?
No sé, era una mica diferent. Vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta guardare.
Com t'imagines el futur? Com el voldries, Laia Marull?
Hòstia, sóc algú que no penso en el futur. Mai m'ha agradat.
No t'agrada el futur?
No, ja vindrà, no? Ja arribarà. Tot poc a poc. Vull dir, ben vivim el present i ja està bé.
I tens un pla de pensions?
Molt poc, no? Algú. El senyor del banc sempre em diu, per favor, vols deixar algú? Ja m'he acostumat deixo una misèria allà cada any. I
home,
dic, bueno...
El senyor del banc, perquè,
sí,
perquè calli.
El Bernat, perquè calli. Dic, vale, va, li poso algú. I ara ja he entès, ara ja he entès que sí que clar...
S'ha de salviar?
Sí, bueno, no ho sé. Tampoc és de gastar molt, eh?
Tampoc.
No, sóc bastant formigueta.
Formigueta.
Sí. I de viure amb el que tinc i vinga i anar
t'adaptes
fent.
T'adaptes i ja està.
Sí, m'adapto.
I la
prefereixo viure un poc que, per exemple, estar fent pel·lícules o coses que no m'interessin.
Perquè esculls, eh?
Sí. Sí, jo aquesta professió és de cor i és de passió, i si has de fer coses que no t'interessen o que el que diu no acabes d'estar d'acord o així, merda. Tu passes malament i no... Perdó, eh?
No, parlo
fatal.
No, parles molt bé, s'entén tot.
Fatal, sempre he parlat fatal.
S'entén tot.
I penso, això en general, a vegades t'equivoques i a vegades també tens horror vacu i dius, bueno, faig això igualment perquè prefereixo estar treballant que estar morint-me de fàstic. Però, i més també amb els anys, no?
Aquí vaig, eh? Perquè...
Sí, m'estic fent gran.
No,
ho dic en el sentit
ja
de sí.
Ja en tens més de 40.
Sí,
ja els hem fet.
44. Sí.
Llavors, és clar, això del teatre me'l dona, però esclar, fossis un senyor, tira milles.
Però saps què passa? No tinc fills ni els tindré. Llavors, depèn de mi, saps? Si dius, ostres... Tinc uns fills, necessiten... Sí que hauria de pensar en un futur.
Clar,
per ells.
Per ells.
Però per mi, no sé, ja me'l trobaré, no?
No n'has volgut tenir, de fills?
No.
I saps que costa d'entendre, eh?
Ja, sí.
Ja ho saps,
sí, ja m'he donat compte.
I per què no n'has volgut tenir?
Bueno, no sé, és una opció i...
Per sort,
avui dia és una opció. I és algo que... No sé... No m'ha sortit, no he tingut la necessitat i llavors simplement, és molt senzill. No
ja
és,
està.
Sí, no és,
no,
no perquè
en
aquest
món
no es pot viure, que també,
Sí.
I que són masses, que també. Que acabarem, sí.
Sí.
Vale. Però no n'he volgut tenir, no. Per la responsabilitat, potser, per...
Si fossis tu la presidenta...
Però vaja, bàsicament que no he tingut la
necessitat.
La necessitat.
I ja està. I,
sí.
I la teva parella tampoc.
Exactament.
I llavors, doncs, ja està.
Hem tingut sort en aquest sentit, sí.
Us ho heu hagut de parlar moltes vegades?
No, perquè era bastant clar...
I ja està. I llavors és viure el dia, viure el present, disfrutar-lo...
Intentar, clar.
I el disfrutes.
Ho intento, sí.
Si tinguessis a les teves mans, tens una vareta màgica, zam, 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 i pots canviar unes quantes coses del món. Va, Marull.
Perdó.
No.
Què diria?
Què canvies? Tus.
Hòstia, jo crec que el món ha d'estar més ben repartit.
Sí.
Jo, bàsicament. O sigui,
parles de desigualtats econòmiques.
Desigualtat econòmica, social... Sí.
Bueno,
que l'econòmica és la social i és la sanitària i ho és tot al final. Perquè els països amb pobresa tenen més unes malalties que aquí es curen. O sigui, en el fons, més igualtat. O sigui, com pot ser que milions de persones viuen amb els mateixos diners que amb els dos més rics? No s'entén.
T'indigna?
M'indigna. I crec que, ostres... Que, sí.
I la cultura?
I a sobre, bueno, sí. Quan hem format societats, no?, que se suposa que vetllaran per nosaltres, no?, que hi ha unes constitucions que vetllen perquè tinguem un sostre i una sanitat i una cosa, com segueixin retallant així com van...
Continua sent universal, eh? Aquí.
Sí, però si seguim retallant i amb el plan que va el tema i seguim tenint polítics corruptes que s'enduen la quantitat que podria fer guarderies, per dir alguna cosa, sense tenir fills. Penso que és bo tenir guarderies per les mares i pares que puguin anar a treballar tranquil·lament. I, si estigués que estigui més repartit, que no hi hagués fam al món...
Què voldries?
Misèria.
Què voldries per Catalunya?
Per Catalunya... Oh, és difícil ara explicar-ho. També pau mundial. Pau mundial a Catalunya. És difícil perquè estem en una situació que no ens entenem i ningú entén l'altre i ni vol entendre. Llavors estem en una situació molt complicada.
Com apagar aquest incendi.
Com apagar aquest incendi.
Hem començat parlant dels incendis. Com
Exacte.
Apagar aquest incendi.
Sí, jo crec que ha estat molt malament com hem arribat on estem ara. No sé què passarà, però... I que no pot ser que el diàleg sigui l'última opció. Quan hauria de... Per mi hauria de ser la primera.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again.
Doncs no tanquis la porta perquè volem veure tots els dies. Volem que tornis sempre que vulguis.
Gràcies.
Volem que les coses et vagin molt bé, que et continuïn brillant aquests ulls, de debò, que facis el que vulguis fer i siguis qui ets.
Moltes gràcies.
Laia, gràcies a tu. Ets un salt. Amb guió de Cesc Armengol, so de Benja Estacio i Luis Ángel Alonso, també amb Tito Vigorra us ha parlat Silvia Coppolo.
Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains. Looking grey in the rain, as they stand disarrayed, all but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun.